capítol 8 de Mateu, concretament Mateu 8, versicles de l'1 al 4, Jesús guareix un leprós que li diu, acceptant que l'última voluntat serà la que comptarà la seva, si ho voleu, em podeu purificar. És el guariment físic, però també la purificació d'uns personatges, d'unes persones, d'un col·lectiu, els malalts de lepra, que eren vistos en aquella època com unes persones que portaven fins i tot malediccions, com unes persones impures. Res més lluny de la realitat, i encara més avui, en què el missatge de la sensibilització i la compassió pels malalts és més clar que mai, tot i que encara avui tampoc ho complim sempre. Estem a punt de començar, com us dèiem, l'Eucaristia. Entre aquestes dues lectures de la paraula de Déu tindrem unes paraules del Salm 136 que ens aboquen a l'oblit de l'Aliança. Si mai t'oblidava, Jerusalem, que se m'encasti la llengua al paladar. És un crit de lamentació, però també d'interpel·lació. Que el cant al Senyor ens ajudi també a tots a netejar-nos del pecat. Avui, com tots els divendres, la litúrgia de les hores així ho estableix, és dia de penitència, tot i que el que predomina és el color verd de la litúrgia avui, el propi del temps durant l'any. Un minut és el que passa ja d'un quart de vuit. Presidirà l'Eucaristia el bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Vedell, assistit pels acòlits Matthew Nápoles i Clarence Villanueva. La catedral està amb un nombre ja important de fidels. No hi ha restriccions, però sí precaucions sanitàries. Obligatòria la distància, l'ús de la mascareta i també la presència de gel hidroalcohòlic perquè tots els presents físicament al temple es puguin rentar les mans a l'entrada, a la sortida i, en el cas dels lectors, en proclamar la paraula de Déu. Al costat de l'ambó, des d'on es llegeixen les lectures, hi ha també aquest líquid, aquest gel hidroalcohòlic. Comença ja l'Eucaristia, com us dèiem, presidida pel bisbe Toni Vedell.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant.
Amén.
La pau sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Germans, germanes, bona tarda a tots i a totes i benvinguts a celebrar l'Eucaristia, aquest encontre profund amb el Senyor i amb la comunitat. Una salutació molt cordial a tots aquells que ens estan seguint des de casa seva, des de la seva residència, des del lloc on estan, per Ràdio Estel o per el canal YouTube de la catedral. I començam aquesta celebració posant-nos davant del Senyor, li obrim el cor i li demanem perdó pels nostres pecats.
L'obertura de cor marca l'inici de l'Eucaristia, en aquest moment, el de l'acte penitencial.
Confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sapiati de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Amén.
Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Prega'm. Avui a la nostra celebració encomanarem especialment el nostre germà difunt Antoni Ribas en el seu segon aniversari de la seva mort. Senyor, feu que reverenciem i estimem sempre el vostre nom, ja que no deixeu mai de la vostra mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el vostre amor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna a la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Amén.
Després de la pregària col·lecta, comença ara la litúrgia de la paraula, amb aquest fragment que us comentàvem abans del capítol 25 del segon llibre dels Reis, una història sobre les promeses de Déu al poble que retorna de l'exili i que està encara dividit. El regne de Judà és protagonista en aquests moments de decadència. Sentim aquest fragment de l'Antic Testament.
Lectura del segundo libro de los Reyes. El año noveno del reinado de Sedecías, el mes décimo, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el día noveno del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad y se fueron por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó, abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, a donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la gente los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Paraules ara del Salm 136.
Al paladar, si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. I ara el cant de l'Al·leluia, amb una aclamació del capítol 8 de Mateu. Crist portava les nostres malalties, ens descarregava dels nostres dolors.
Al·leluia, al·leluia.
Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades.
Al·leluia, al·leluia.
Sentim ara la proclamació de l'Evangeli que fa el bisbe Toni Vedell, del capítol 8 de Mateu, el leprós que diu a Jesús: si ho voleu, em podeu purificar. Sentim aquest fragment.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
Glòria a vos, Senyor.
En aquell temps, Jesús baixà de la muntanya i el seguia molta gent. Vingué un leprós, es prosternà davant ell i li deia: Senyor, si ho voleu, em podeu purificar. Jesús el tocà amb la mà i digué: sí que ho vull, queda pur. A l'instant quedà pur de la lepra. Llavors Jesús li diu: «Mira, no ho diguis a ningú. Ves a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix el que Moisès ordenà per certificar que ja ets pur». Paraula del Senyor.
Lloança a vos, o Crist. Sentim ara, després de la proclamació de l'Evangeli, l'homilia del bisbe Toni Vedell.
Com cada dia el Senyor ens sorprèn a través de la seva paraula i nosaltres l'acollim com a deixebles seus que venim a escoltar la seva paraula. Què ens ha dit avui el Senyor? I l'interessant és que ens pregunta a mi, què m'ha dit a mi en aquest moment concret de la meva vida i de la meva història? Fijaos que en la primera lectura que hemos escuchado nos sitúa en aquel momento en que el pueblo de Israel es llevado al destierro de Babilonia. O sea, Jerusalén es sitiada y todos los habitantes, excepto algunos que se quedan para labrar los campos, son deportados a Babilonia. Por eso, en el Salmo, pues cantábamos que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti. Como en las, al lado de los canales de Babilonia, la nostalgia, ¿no?, que sentían los israelitas de Jerusalén, de la ciudad santa. Y es el destierro. En un momento dado, el pueblo de Israel, los israelitas se sienten deportados en una tierra extranjera, una tierra pagana, Babilonia. Un pueblo pequeño en medio de aquella gran ciudad pagana. Han desaparecido los grandes signos religiosos del pueblo de Israel. No tienen el templo, no tienen sacerdotes, no tienen la tierra, que para los judíos es tan importante, y se sienten desorientados y perdidos. Muchos israelitas perderán la fe. Muchos, su experiencia de fe se va a disolver, ¿no? Se va a perder. Y quedarán asumidos en aquella gran experiencia pagana de Babilonia. Pero hay un grupo, el resto de Israel, un grupo que se mantiene fiel a pesar de no tener templo, a pesar de no tener sacerdotes, a pesar de no tener profetas, a pesar de no tener referencias religiosas, se mantienen fieles a la promesa de Dios. Mantienen en su corazón y lo transmiten a sus familiares la fe del pueblo, de nuestros padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no nos va a abandonar. Y esto es lo que hace que en un momento dado el pueblo de Israel puede volver a Jerusalén, se encuentran aquella ciudad devastada, pero el pueblo se ha mantenido fiel y hay un germen, un pequeño germen que dará fruto, que continuará aquella bella tradición de adorar al Dios de nuestros padres. Os cuento esto porque a mí personalmente la historia del destierro, este momento tan especial del pueblo de Israel, que es constitutivo porque el pueblo de Israel en el destierro descubre su identidad. En la dificultad, en la crisis, descubre quién es su Dios. Pues esta experiencia a mí me recuerda mucho el momento actual. El momento actual que vivimos como iglesia, como sociedad y como cristianos. En una sociedad que es Babilonia. En una sociedad que ciertamente era católica. Era católica totalmente, todo giraba en torno a la iglesia hace años. Pero en estos momentos Barcelona puede ser considerada una Babilonia, y no en sentido negativo, sino una gran polis donde hay muchos intereses, donde hay muchos centros de interés, donde hay muchas ofertas de todos los géneros. Es muy plural nuestra ciudad. Y entonces los cristianos somos esta minoría. Una minoría significativa como aquella minoría del pueblo de Israel. Fijaos que en esta gran Babilonia del mundo actual nos puede pasar lo que les pasó a muchos israelitas, que nuestra fe se diluya, se pierda. Porque nos faltan las referencias. Ciertamente, tenemos templos, y bellos templos como la catedral, pero nos faltan las grandes referencias que teníamos, ¿no? Nuestra sociedad, nuestra cultura era eminentemente religiosa. Todo nos llevaba a Dios y a la Iglesia. Hemos perdido esto, y esto puede hacer que nuestra fe se debilite. Pero para muchos, este momento de crisis también es un gran estímulo para buscar a Dios, para no contentarse simplemente en seguir la tradición que nos han dado nuestros padres, sino buscar al Dios vivo que ha resucitado y que tiene un plan para ti y quiere vivir contigo esta experiencia. Y lo que fue para el pueblo de Israel aquella experiencia de destierro puede ser hoy esta historia de destierro también para el pueblo cristiano, para una minoría del pueblo cristiano, puede ser un gran estímulo para vivir y para seguir al Señor. Y fijaos que el Evangelio nos pone ante el Señor. O sea, ¿qué hacer en el destierro? ¿Qué hacer en Babilonia? ¿Qué hacer en una sociedad donde pues hay tantos estímulos que no nos llevan a Jesucristo? Pues mirar a Jesucristo, mirar al Señor. Y hoy en el Evangelio le descubrimos en este encuentro con el leproso. Y os invito a mirar este encuentro y ponerte aquí, ponerte en esta escena. Fijaos que el leproso se acerca a Jesús y con una delicadeza extrema le dice: si quieres, cúrame. Si quieres, si es tu voluntad, sálvame, cúrame. El Señor le dice: sí, quiero. Le toca y le cura. Y le manda al sacerdote para que certifique. Fijaos que es una escena provocativa. No, a nosotros nos puede resultar ciertamente un poco familiar, porque lo hemos escuchado otras veces, Jesús y los leprosos. Pero las primeras comunidades cristianas, cuando escuchaban este encuentro de Jesús con el leproso, quedaban impresionadas porque decían: ¿un leproso? Si los leprosos eran impuros y tenían que apartarse de la ciudad para no contagiar. Y resulta que se acerca a Jesús: si quieres, cúrame. Y resulta que Jesús le toca. Y Jesús sabe muy bien, como buen judío, que cuando toca a un leproso, queda impuro él, por la religión. Y Jesús se atreve. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que en el centro de la vida del Señor, de Jesucristo, está la persona, especialmente la persona más apartada, más desvalida. Este está en el centro del corazón de Dios. ¿Y quién es esta persona apartada, esta persona desvalida? Pues eres tú. En primer lugar eres tú y soy yo. ¿Cómo? ¿Yo soy un desvalido? Sí. Tú y yo compartimos esta experiencia de profunda necesidad. Somos necesitados de la salvación. Somos necesitados de que el Señor nos toque el corazón y de que el Señor nos salve. Esta es la gran experiencia cristiana. Y fijaos qué es lo que hemos vivido, estamos viviendo en esta pandemia: la experiencia de la fragilidad, la experiencia de sentirnos desvalidos, la experiencia de la incerteza. Muchos les ha peligrado la vida, muchos han muerto. Sí, sí, no somos dioses, no somos todopoderosos. Somos necesitados de la gracia de Dios. Y aquí empieza la experiencia de fe. No podemos ir de altivos por la vida. Tenemos que ir de pobres, porque esta es nuestra condición. Necesitamos que el Señor nos toque. Si quieres, Señor, si es tu voluntad, sálvame. Si es tu voluntad, abrázame, porque te necesito. Esta es la gran oración del cristiano. Esta es la gran oración que hoy, en esta Eucaristía, podemos ofrecer al Señor. Señor, ¿cómo te necesito? ¿Cómo necesito tu gracia y tu amor? ¿Cómo necesito tu afecto? ¿Cómo necesito que me toques? Te invito, cuando te acerques a la Eucaristía, que te acerques con esta actitud. Con esta actitud de, como aquel leproso que se acerca con esta delicadeza al Señor: Señor, si quieres, sálvame. Porque el Señor, ¿qué quiere? Quiere salvarte. Claro, ¿qué le dice al leproso? Sí, quiero. Quiero que alcances esta salvación que te quiero regalar. Quiero que seas puro. Quiero que vivas en plenitud. Y esto es lo que el Señor quiere regalarte. Y quiere regalar a todas las personas humanas. Por tanto, cuando te acerques a recibir al Señor, acércate con esta delicadeza del leproso, con esta condición de frágil, de pobre, de necesitado, para acoger el abrazo del Señor, que te dice, claro, por eso quiero habitar en tu vida, por eso quiero hacerme pan, Eucaristía, para habitar en tu vida. Y entonces acógelo como lo acogió el leproso. Y es cierto que el leproso también es tu hermano y es mi hermano. Y entonces también le tenemos que pedir al Señor que en esta Babilonia, en este destierro, en este momento en que muchas veces vivimos desde la incerteza, pues nos eduque la mirada y podamos descubrir en nuestro alrededor, en nuestra familia, entre nuestros vecinos, descubrir quiénes son los leprosos, quiénes son los más pobres, los desvalidos, los necesitados de la gracia y de la salvación de Dios. Por eso es interesante que en esta Eucaristía también le pidamos al Señor, Señor, edúcame la mirada, porque yo quiero descubrir quiénes son los leprosos. Y cuando digo leprosos no me refiero a los que están viviendo una pandemia solo. Hay muchos tipos de lepra, hay muchas personas que viven arrinconadas, que viven en la soledad más profunda, en Barcelona. Y a veces pues nos pasa como les pasaba a tanta gente ante los leprosos, que se apartaban o que no les miraban. Pidámosle al Señor que nos eduque la mirada para poder descubrir los más necesitados en nuestra vida. Pidámosle que podamos vivir con el corazón y con la mirada centrada como la tiene el Señor en esta Babilonia, que todos son estímulos que nos invitan a mirar a otras partes, a buscar otros estímulos. Señor, yo quiero mirarte a ti, yo quiero descubrirte a ti, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero enamorarme de lo que a ti te apasiona. Pues que esta sea tu oración, porque el Señor te quiere hacer esta gracia, te quiere hacer la gracia de la salvación y te quiere hacer la gracia de poder mirar y de poder amar como Él.
Fins aquí l'homilia del bisbe Toni Vedell. Estem compartint amb vosaltres l'Eucaristia, com cada dia de dilluns a dissabte a partir d'un quart de vuit del vespre des de la Catedral de Barcelona. Ara passen 7 minuts i mig de 7:45 i després d'aquesta predicació tan potent en què el bisbe Toni ha apel·lat al deixar-nos tocar, aquesta actitud de deixar-nos tocar per Jesús, per Déu, pel Senyor, com aquell leprós que va posar la seva sort, la seva curació en mans de la voluntat divina. Ara la pregària universal.
Demanem-li que escolti les nostres pregàries.
Perquè Déu beneeixi el Papa Francesc i els nostres bisbes. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè dirigeixi i sostengui la tasca dels qui governen el món. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè doni als qui són temptats fortalesa per resistir en les proves. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè ens deugiri d'una mort sobtada i imprevista. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor. Podríem tenir molt presents els 5 diaques que diumenge seran ordenats de preveres a la Sagrada Família. Per aquests nous sacerdots, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Escoltau, Senyor, les nostres súpliques i donau el vostre ajut a tots aquells pels quals us hem pregat. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Després de la pregària universal, comença ara amb les ofrenes, amb l'ofertori, la litúrgia de l'Eucaristia. Els acòlits Clarence Villanueva i Matthew Nápoles, que han llegit ara les pregàries, estan preparant l'altar. El pa i el vi es presenten ara mateix i li diem al Senyor, us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa i per aquest vi, fruits de la terra, de la vinya i del treball dels homes. Us els presentem, després d'haver-los rebut de la teva generositat, perquè es converteixin per a nosaltres en pa de vida i en beguda espiritual. El missatge del poble d'Israel, també, que patia les divisions i va patir concretament aquesta experiència de desterrament, això ha estat interpretat i ha estat comentat pel bisbe Toni Vedella a l'homilia com un signe d'enfortiment, també, i de retrobament de l'aliança amb el Senyor. És a dir, des de la tribulació, des dels contratemps, trobem també tots nosaltres la proximitat amb el Senyor. I ha descrit en aquesta línia el bisbe auxiliar de Barcelona la solitud i l'abandonament que experimenten moltes persones, a Barcelona també, avui, l'any 2020. Ara el bisbe Toni està presentant interiorment, en silenci, amb les paraules que us hem reproduït ara fa un moment, el pa i el vi, en el moment de l'ofertori que marca l'inici de la litúrgia eucarística. Després, ara la pregària de les ofrenes.
Que sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent.
Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici a lluança i glòria del seu nom i també pel nostre bé i de tota la seva Santa Església.
Accepteu, Senyor, aquest sacrifici de reconciliació i de lluança i feu que, purificats per l'acció d'aquest sagrament, us estimem segons la vostra voluntat. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els alabem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari que us lloem i us donem gràcies, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, en cada moment de la nostra vida, en la salut i en la malaltia, en les penes i en el goig, pel vostre servent Jesús, el nostre Redemptor. Ell, en la seva vida mortal, va passar fent el bé i alliberant tots els oprimits pel mal. Encara avui, com a bon samarità, ve a trobar tots els que sofreixen, de cos o d'esperit, i vessa sobre les seves ferides l'oli del consol i el vi de l'esperança. Per aquest do de la vostra gràcia, la nit del dolor s'obre la llum pasqual del vostre fill mort i ressuscitat. Per això nosaltres, amb els àngels i els sants, cantam a una sola veu l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna, que dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel.
Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santificau, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us suplicam humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Joan Josep, amb el bisbe Sergi, amb mi, indigne servent vostre, i en tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos del vostre fill, Antoni Ribes, que heu cridat d'aquest món a vos. Us pregam que, així com des del baptisme ha compartit la mort de Jesucrist, comparteixi plenament la seva resurrecció. Recordeu-vos també dels altres germans nostres que moriren a l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us pregam que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que la Verge Maria, Mare de Déu, en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Amén.
Sentint-nos pobres i confiant plenament en el Senyor, que ha derrocat els poderosos del sol i ha exalçat els humils, que us hem dit: Pare nostre, que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, antes lliurau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardau-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regnau pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, donau-nos la pau.
Les paraules de la fracció del pa, les que acabem de sentir, culminen el ritu de la pau, ja posterior, després de l'ament final, a la pregària eucarística. El ritu de la pau comença amb el Pare Nostre i ara dona pas al moment de la comunió. Amb aquestes paraules introductòries del sacrifici: mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món.
L'anyell de Déu, que lleva el pecat del món i es dona la pau, feliços els convidats a la seva taula.
Senyor, jo no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
El cos de Crist.
Amén.
Aquestes paraules són per als qui combreguen sacramentalment aquí a la Catedral de Barcelona, els qui estan en condicions de fer-ho. I ara, la comunió espiritual.
Crec que esteu realment present en el Santíssim Sacrament de l'altar. Us estimo per damunt de totes les coses i us desitjo en la meva ànima. Ja que ara no us puc rebre sacramentalment, veniu almenys espiritualment al meu cor. Com has ja vingut, us abraço i m'uneixo a vos. No permeteu que em separi mai de vos.
Paraules de la comunió espiritual a la qual ens unim tots i totes, tots els que esteu escoltant-nos, però no només això, sinó seguint aquesta celebració eucarística, participant-hi. Segurament molts de vosaltres, per prudència, opteu, si abans potser teníeu el costum d'anar a missa cada dia, o si la volíeu seguir alguns dies, a banda dels diumenges i dies de festa de precepte, bé, per prudència, considereu que és millor no participar-hi físicament. Teniu aquesta missa diària, també durant el mes de juliol, us ho avancem, aquí a Ràdio Estel. Missa diària a 7:15 del vespre, de dilluns a dissabte, des de la Catedral de Barcelona. Els diumenges a les 7, la missa dins el programa que ja era habitual abans de la pandèmia, avui és el Dia del Senyor. Aprofitem també per recordar que els diumenges, a més de la missa de la tarda a la Catedral de Barcelona, us oferim abans, a les 11 del matí, la missa conventual des de Montserrat, des de la Basílica de Santa Maria. Ara, els qui són presents aquí a la Catedral de Barcelona físicament i estan en condicions de combregar, s'estan acostant, guardant la distància de seguretat a la cua, a rebre el cos de Crist sacramentalment. En silenci, per evitar riscos de contagis, per evitar qualsevol problema de salut. El bisbe Toni està amb mascareta posada i els qui combreguen només es baixen la mascareta en el moment de prendre la forma, el cos de Crist. La comunió es fa a la mà, sense cap contacte entre la mà del celebrant, del qui administra la comunió, i de la mà del qui combrega. Recordem que continuen totes les precaucions sanitàries màximes, es mantenen, serà així per molt de temps. Sempre està bé la prudència, la precaució, evitar al màxim el risc de contagi del coronavirus i també protegir la pròpia higiene, especialment aquelles persones que poden tenir més riscos de veure complicada la seva salut. El gel hidroalcohòlic és present a l'entrada, a la porta de la catedral, on també se surt, que és la porta de Sant Iu, a l'esquerra de l'altar, i també al costat de l'ambó i de l'altar, de la taula, on hi ha una altra petita taula que es diu credença, i allà és on hi ha aquest gel hidroalcohòlic que permet rentar-se les mans de manera ràpida i molt efectiva. En aquests moments de l'acció de gràcies aprofitem també per invitar-vos a interioritzar la paraula de Déu d'avui, aquella amb la qual, com ens ha dit el bisbe Toni Badell a l'homilia, el Senyor ens sorprèn. I avui ens ha sorprès amb aquest guariment acompanyat d'unes paraules que tenen a veure amb allò que s'anomena el secret messiànic. No ho diguis a ningú, t'he guarit, t'he purificat. El bisbe Toni ha traslladat aquestes paraules al moment actual, però no només per a la malaltia, que també, la malaltia física o la malaltia mental o de qualsevol tipus, sinó sobretot pel desig d'acostar-nos a Déu en la pregària, en l'amor als altres, als que ens envolten, i sobretot en el que és les ganes de sentir-nos tocats, així ho ha dit el bisbe, tocats per Déu, com aquell leprós que amb el contacte del Senyor va veure guarida la seva malaltia. No és cap màgia, és simplement un desig lliure de respondre a la crida de Déu a estar al seu costat, del Déu creador encarnat en Jesucrist. També ha fet ressò el bisbe Toni Badell del que són les tribulacions i les preocupacions del poble d'Israel, dividit del poble de l'Aliança, que, desterrat i fora del seu lloc habitual, va trobar també la manera de refer els seus lligams amb Déu. 6 minuts i seran les 8, de seguida ja la pregària final comunitària, després d'aquest breu silenci. Ens unim ara, ja sí, a aquesta pregària final comunitària que donarà pas després a la benedicció amb la qual s'acabarà l'Eucaristia.
renovats en l'aliment sagrat del cos i de la sang del vostre fill, us pregam, Senyor, d'obtenir en plenitud la redempció que l'Església celebra per Crist, Senyor nostre.
Amén.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Que us acompanyi la benedicció de Déu, que ens estima infinitament, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
No me digueu, germans i germanes, que aquests tres escolans no són meravelles, no? Ens ajuden a pregar, us miram a vosaltres i ens ajudeu a mirar el Senyor. Per com ho feis, per la vostra unció. Que bé, us felicito, no? I estem tots contents, no?, d'aquesta escolania de la catedral. Que bé. Molt bé. Doncs els encomanam a la Mare de Déu i també encomanam aquests cinc diaques que diumenge seran preveres, no? Tindrem cinc nous preveres a la nostra Església de Barcelona.
Santa Maria, Mare de Déu, pregau per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén, Jesús.
Podeu anar en pau.
Gràcies a Déu.
Amb aquestes paraules i l'agraïment donem gràcies a Déu, acabem l'Eucaristia d'avui. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. D'aquí a pocs minuts, 3 minuts i mig mal comptats, les notícies, l'última hora informativa que donarà pas després al programa La veu dels animals i la natura. Salutacions del José Matosas a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda, amb tot l'equip de Ràdio Estel. Seguiu, no perdeu la nostra sintonia.
Ràdio Estel us ha ofert en directe la missa d'avui des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
25 anys al teu costat. 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radiocel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors. Fons Jesús Diví Treballador, Aliança per Roma. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana recollim la iniciativa del Papa Francesc a favor dels nuclis familiars més afectats pel Covid-19. Volem restituir la dignitat a tots aquells que han perdut el coratge i pensen que no poden més, ha dit el cardenal vicari de Roma, Angelo De Donatis.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.